Farmàcia Amiga, amb Marc Rius i Jordi Casasús, de mans de la Farmàcia de Terradellas.
Els orígens de la farmàcia es barregen de forma inseparable amb els de la medicina i altres ciències com la química o la biologia. Per això, no és possible determinar qui fou el primer farmacèutic de la història, ja que cada cultura antiga tenia els seus diferents tipus de sanadors. D'aquesta forma, grans personatges com Hipòcrates o Galeno es consideraven metges farmacèutics. Salutacions a Catalunya i Andorra. Engeguem el programa que aclarirà dubtes sobre tots els productes que es dispensen en una farmàcia per diferents patologies. Seran 30 minuts de salut i consells. Comencem, Farmàcia Amiga. L'equip del programa, a les vies de so, Jordi Carretero, a la direcció, Jordi Casasús. Salutacions, Jordi. Benvingut.
Moltes gràcies, Marc.
I a la conducció, Jordi Casasús, i qui us parla, Marc Rius. Avui amb els nostres experts parlarem de la fibromiàlgia. Per què es reconeix com una síndrome? A les farmàcies tenim bons fàrmacs per tractar-la? Per parlar d'aquests temes, com sempre, està amb nosaltres el senyor Jordi Casasús, farmacèutic de la farmàcia Terradellas, especialitzat en productes naturals, fitoteràpia, homeopatia i aromateràpia. També és director i conductor d'aquest programa. Endavant, Jordi, com vulguis. Benvingut.
Què tal? Moltes gràcies, Marc. Mira, avui ens agrada molt parlar de la fibromiàlgia perquè el passat dimecres, el 12 de maig, va ser el Dia Mundial de la Fibromiàlgia. Totes les malalties i moltes coses avui en dia ja quasi tenen un dia mundial i la fibromiàlgia no podia ser menys. És molt important aquesta malaltia, val? Perquè quasi més d'un milió de persones a Espanya la pateixen.
Sí, val?
Podríem dir quasi un 3% de la població. Quasi la majoria de vegades es troben dones, val? Entre els 25 i els 50, i sobretot el pacient que pateix la fibromiàlgia és un pacient una miqueta incomprès, no? Perquè es queixa de tot però no té res, no? I aleshores, segurament avui aconseguirem que molts dels nostres oients puguin entendre una miqueta sobre aquesta malaltia i sobre la importància que té, val? A més, avui tenim la bona notícia de que tenim el doctor Jordi Sardinya amb nosaltres.
Llavors segur que coneixerem bé la malaltia.
Seguríssim. El doctor Jordi Sardinya, a més, ens porta notícies molt fresques. Ens ha estat comentant així fora d'antena de que tenia unes notícies molt interessants al respecte d'aquesta malaltia. El doctor Jordi Sardinya, recordeu que és el nostre metge naturòpata que passa consulta a la farmàcia de Terradellas. Ell ve un parell de cops al mes a la farmàcia la veritat és que té molt d'èxit. Benvingut, doctor Sardinya.
Hola, bon dia, benvingut.
Què tal? Bona tarda, benvingut.
Moltes gràcies. Mira, estàvem parlant de la fibromiàlgia i quines causes creus que poden ser les que produeixen aquesta malaltia?
Val, doncs principalment hi ha tres causes. Una pot ser doncs la hereditària i ho situem amb un problema en el teixit muscular, o sigui, una debilitat de la resistència del teixit muscular. Una segona és que s'hagi produït una infecció recentment o per en repetitiu de recaigudes d'infeccions, s'acumulen una mena de substàncies en el cos que s'instal·len al teixit muscular precisament, que també poden desencadenar aquest síndrome. I una tercera pot ser un trauma físic, accident, però també un trauma emocional que concretament faci que la persona estigui en tensió. I aquesta tensió muscular també pot desencadenar tot aquest síndrome com a base, com a principi d'on parteix aquesta problemàtica.
I creus que hi ha alguna prova que ens pugui permetre diagnosticar aquesta malaltia? Creus que podem tenir algun detector, alguna senyal?
Bueno, avui en dia la forma de que es pot detectar que està declarat aquest síndrome són uns 18 punts que tenim en el cos que si estan afectats, doncs a partir de 14 es considera que la persona ja està patint aquest síndrome, però que no està reconegut oficialment com una malaltia.
No està reconegut encara.
No, perquè com la problemàtica és tan abarca tantes parts del cos, perquè parteix a nivell muscular, però després desencadena altres reaccions en el cos, que és molt difícil de situar en un punt concret.
Quin és l'origen, no? Ja.
Clar, i el punt concret on es produeix el mal per després poder desenvolupar un fàrmac, aquesta
clar.
És la problemàtica.
Clar, clar.
Quins són els criteris que poden ajudar a determinar que es pateix fibromiàlgica? Perquè abans recordem que fa uns anys deien potser... això pot ser manies, això són manies. Vull dir, quins criteris hi ha per...
Que és... Bueno, els criteris que es poden detectar a nivell de en primer contacte és en el dolor general, hi ha molt de dolor, això és una principal, una base principal, que el dolor es desencadena a molta velocitat, o sigui, no és progressiu, es pot estar bé al matí i a la tarda tenir carregada certs grups musculars del cos, això en poques hores. També una fatiga extrema, que després parlarem de la fatiga crònica, però una fatiga extrema. La rigidesa muscular, aquesta rigidesa que parlaven que era un dels principals focus.
Sí.
I també un altre tipus de fatiga mental que també té una explicació.
Déu-n'hi-do, veia malaltia.
Sí, veia quadro, doctor Sardinya. Sí.
Esteu escoltant Farmàcia Amiga, amb Marc Rius i Jordi Casasús. De mans de la farmàcia de Tarradellas.
Molt bé, doncs nosaltres continuem amb Farmàcia Amiga i continuem parlant amb el Jordi Casasús i el doctor Sardinya.
Bé, doctor Sardinya, hem estat parlant de quines són les causes que pot produir aquesta fibromiàlgia i sobretot els criteris que ens ajuden sobretot a decidir què és fibromiàlgia i què no ho és, no? Però segurament una de les preguntes que s'estarà preguntant tots els oients serà: la fibromiàlgia es pot curar?
Val, evidentment aquesta és la pregunta del milió, no? Recordo que el 2009 vaig fer el primer article en un blog parlant de la fibromiàlgia. Després, amb els anys, pertany a l'Associació Americana de Fisiologia i tenir dret a tenir uns certs monogràfics sobre certes informacions del cos, això em va ajudar a comprendre de que es pot millorar la qualitat de vida. Curar, clar, curar són paraules majors, però millorar la qualitat de vida es podria aconseguir, sí.
Val. I aleshores, per millorar aquesta qualitat de vida, quines són les recomanacions que li donaríem a un pacient que pateix fibromiàlgia dels seus hàbits higienico-dietètics? Nosaltres a la farmàcia ens agrada sempre parlar de recomanacions higienico-dietètiques, doncs, per exemple, dietes o deixar certs tipus d'activitats tòxiques o introduir esport. Creus que hi ha alguna activitat que els pacients podrien portar per millorar aquesta qualitat de vida?
Well, aquí, evidentment, ja són molt bons consells, no? Potser podríem afegir una dieta que sigui equilibrada, saludable. Tenim la dieta mediterrània que ens pot ajudar, però sobretot és no aglutinar molts tipus d'aliments del mateix tipus, o sigui, no moltes aliments que siguin del mateix grup.
Vale, quan parlem de grups, per exemple, dius els hidrats de carboni, les proteïnes, no?
Correcte, correcte. Seria més si menjo verdura amb una proteïna i si menjo hidrat també amb verdura.
Val, o sigui, la típica dieta mediterrània que ens diuen de creuar o de combinar els diferents tipus de grups.
No sobrecarregar de menjar, perquè el cos després, el metabolisme, es necessita molt més temps.
Clar, clar, entenc.
Quins òrgans acostumen a afectar la fibromiàlgia?
Doncs, com hem comentat abans, principalment és a nivell muscular, és on es detecta el problema principal en un inici. Però què passa aquí? Amb els anys que han anat passant, des dels anys 50, cada cop l'entorn més contaminat, els aliments estan més contaminats,
clar,
més carregats de... Els aliments porten molts químics. Hi ha persones que se li ajunta diferents connotacions, que són un teixit muscular més aviat dèbil, una sobrecàrrega d'aquests residus per sobre del normal i una tensió, sigui emocional o sigui una tensió perquè la seva musculatura no respon, i de vegades estem parlant que estan en tractament persones que treballen a l'ordinador, o sigui que no tenen uns treballs molt carregats de
físics, et refereixes físics, a treballs físics, però sí que tenen molta tensió en la seva feina, no?
Exacte, però la mateixa tensió fa que el múscul es tensioni. quan es declara el dolor, què passa? Que s'envien missatges al cervell, aquests punts de dolor envien missatges al cervell, i el cervell té l'obligació de contestar de que ha rebut el missatge. Quan els punts de dolor són molt generalitzats, el cervell està rebent molta informació i, si ho comparem amb un ordinador, el podem col·lapsar. Les persones no saben el que li està passant. Saben que tenen dolor, no se senten bé, i la seva actitud predisposa a que puguin tenir un principi de malaltia que acaben sent desviats, derivats a un psiquiatre, perquè no saben explicar com se senten.
Clar, bueno, per el que dius tu, no?, de que el cervell està tan...
està tan saturat d'informació.
Saturat, no?, que no sap a on dirigir aquesta informació, no?
I d'aquí neix el que és la fatiga crònica. Hi ha una sobrecàrrega de fatiga mental,
sí,
que el mateix cos no pot respondre, i apareix la fatiga crònica, que és un síndrome associat a la fibromiàlgia, que també tenim un altre, que és el síndrome químic múltiple, que quan a nivell celular hi ha tanta càrrega tòxica i la persona té respostes al·lèrgiques, es comunica amb perfums, amb lleixius, amb productes domèstics, i tenen reaccions que arriben a desmaiar, que és impressionant la reacció que té la persona. Aleshores tenim fibromiàlgia com a mare, per dir-ho així, associat a fatiga crònica i a síndrome químic múltiple, que són els tres síndromes que s'han ajuntat, que creuen que et pot venir del mateix origen, i efectivament ve del mateix origen.
I quins tractaments creus que poden prendre la gent que pateix fibromiàlgia?
El que estic aplicant personalment, i és el que estem utilitzant en les primeres persones que han vingut a la farmàcia Torredelles, és, primer, és netejar a nivell celular de tots els tòxics, metalls pesats, residus metabòlics que pugui tenir la persona, per, a continuació, ajudar a que recuperin l'elasticitat i la resistència del múscul. És un procés molt llarg, perquè hi ha una sobrecàrrega, ja hi ha molt de dolor, hi ha molta fatiga, i recuperar tot això es pot portar al voltant de 15 mesos.
15 mesos?
15 mesos.
Val. Però sempre el pacient està informat d'això, no?
Sí,
sap,
sí.
Sap que ja és un recorregut llarg, però que té un bon final.
Sí, sí. Sí,
és... Deu estar predisposat ja també el pacient, perquè, clar, poder-se treure de sobre, que quan... perquè segurament estem parlant de pacients que un dia es poden llevar i potser l'endemà no es poden llevar, és així? Podria ser.
I en el mateix dia, fins i tot.
I en el mateix dia.
Sí, que poden anar a dormir tranquil·lament i llevar-se al matí, el dia següent, totalment engarrotats. Sí, sí, pot passar. I una qüestió que comentàvem abans, que, clar, anys enrere, com no era molt conegut, als anys 50, 60, no era molt conegut, clar, es pensaven, hi havia metges que es pensaven que eren manies de la persona.
Sí, el que comentava el Marc abans, no?, de que creien que, bueno, això vostè
que no,
té ser manies.
No podien detectar, clar.
Clar. I nosaltres, a la família, que teníem com a metge de capçalera el doctor Eduard Ponset, que és el pare del famós,
no és el
famós, sinó que era el metge de capçalera, que deia que de tonteries no n'hi han, perquè això no hi ha medicaments per les tonteries. Si algú es queixa, algú li fa mal.
És clar.
No, bona frase.
Passa que potser ho deien més els metges, que veien que malalt anava a buscar la baixa, clar, en aquella època. El fibromiàlgia, com que no es podia mesurar el dolor,
segurament,
doncs se'l creien o no.
Sí, clar. I creus que hi ha alguna mena de prevenció d'aquesta malaltia? Podem adoptar alguna mesura per intentar no patir aquesta malaltia?
Clar, però hauríem d'anar a part de l'exercici adequat a la persona i l'alimentació el més saludable possible.
I variada, que parlàvem.
Clar. Hauríem d'entrar en una reactivació celular.
Reactivació celular?
Sí, això ja és un altre nivell.
Això sona molt bé.
Aconseguir, però té la seva lògica, aconseguir netejar la cèl·lula, per dir-ho així, perquè dins de la cèl·lula es produeix un tipus d'energia, que és l'energia ATP, que és l'energia pròpia de la cèl·lula que produeix perquè hi hagi vida. I aleshores, clar, si estem embrutint, saps? Com els injectors d'un motor, està embrutint, no pot funcionar bé, no pot produir l'energia. La persona té menys energia, té dolor muscular, té acumulació, i aquí es desencadena ja, que és imparable. Una cosa que comentàveu abans és si se li posen avís a la persona. A les persones no se les poden enganyar. No, no li pots dir, sí, sí, en 2 mesos estaràs... No, el que és de promit són 15 mesos. Uh-huh. La persona que no estigui disposada a fer-ho, millor que no ho comenci, perquè és una pèrdua de temps. Tampoc es tracta d'il·lusionar algú amb la intenció de dir, ah, sí, vine, que et visitaré. No.
S'ha de ser realista, no?
Sí, sí, és el que s'ha de fer.
Et trobes molts pacients a les teves consultes?
Moltíssim, moltíssim. Alguns pacients declarats, o sigui, que realment tenen els 18 punts, i d'altres que tenen connotacions. Fins i tot, recordo un cas no fa molt, una noia de Badalona que treballa en una farmàcia, per cert, Jordi, que... entrant les comandes que han rebut a l'ordinador, es carregava.
Sí.
I comença a notar de que té la mateixa problemàtica que té la mare, que la mare té la fibromiàlgia. Sí, sí. I em va demanar doncs, que li féssim un estudi dels que fem a la farmàcia. I exactament els 4 paràmetres que tenen a veure amb aquesta problemàtica, tots 4 els té marcats. Estem parlant d'una noia de 32 anys.
Doctor, en què serveix? En què consisteixen les proves per determinar si un malalt té fibromiàlgia o no?
Val, clar, les proves mèdiques que estan basades en anàlisis sanguinis, clar, amb un anàlisi sanguini no es pot veure si la persona té fibromiàlgia. Com el problema no està a la sang, està a la cèl·lula, utilitzem una tecnologia que ens diu en quin estat està la cèl·lula, en quin funcionament o quin moment està el funcionament del mecanisme que fa que la cèl·lula funcioni bé o no. Poso exemples tontes de vegades, eh?
No.
Però és com si portem el vehicle, el mecànic, treu l'ordinador, el connecta al vehicle, si et falla tal injector, et falla tal retent, localitzen el que està fallant. I la forma de calcular-ho és així, sabent com està funcionant aquest mecanisme.
Molt interessant.
També estic pensant en el dolor que, com ha explicat el doctor, com hem de reaccionar els familiars, la família, com... Perquè a vegades podem pensar que diu més del que té o què ha de fer el familiar per ajudar.
Clar, és difícil de valorar. Mira, la mare deia que si no hi ha sang no hi ha mal. Clar, diu, et fas un petit tallet i tothom corre.
Sí.
Però el dolor que no es veu, clar, és molt difícil de valorar. La persona t'està explicant el que està patint. De sobte es queda sense forces. O sigui, a mi se'm va visitar una senyora que casualment venia de fer la compra i es va parar, es va aturar perquè no podia seguir arribar a casa amb el carro. No podia arribar a casa. I hi havia, precisament, un anunci de que estaven fent una promoció d'anàlisis i tot això. Perquè aquella senyora, que va agafar hora i va mirar quin problema tenia... aquella senyora, se li van acabar les forces de sobte.
Quina cosa, cara.
I ara això qui ho entén?
Sí, clar,
és... Els familiars, què podem demanar als familiars? Comprensió. Clar. Comprensió. Intentar entendre què està patint aquella persona.
Clar, perquè una fractura veus l'os trencat, o veus la deformitat, però clar, aquí no.
O una analítica de sang que et surt el valor de colesterol. Bueno, doncs anem a fer una dieta baixa en colesterol, però clar, en aquests casos estem parlant d'una mica tot, molt subjectiu, no?
Sí, i la persona està patint. Patint. Després està el que sempre, com a bons humans, no? que uns ho expressem més que d'altres, uns són que no tenen tanta resistència al dolor que d'altres, són més soferts, exacte. També es té que valorar com és la persona. La persona que és molt soferta, quan es comença a queixar, ja podem córrer. Això, si els de l'entorn no són empàtics, no intenta de posar-se en el lloc del que està patint la persona, és difícil de portar.
Bé, en el cas que hi hagi algú que s'hagi identificat amb aquesta malaltia i que vulgui donar una mica el primer pas aquest per començar a millorar la seva qualitat de vida, recordeu que el doctor Jordi Sardinya s'està visitant a la farmàcia de Tarradellas, que estem al costat de l'estació de Sants, i ve un parell de cops al mes, només cal que ens truqueu al 93 430 1926, per demanar hora i llavors ell us atendrà amb aquest nou sistema que té.
Pel que deia el doctor Sardinya, estic quasi segur que més moltes persones, penso, que tenen aquesta malaltia i no estan diagnosticats. Persones que estan cansades, que van al metge, que s'hi fan proves, no sé què tinc...
Sí, no? pel que deia abans, que és tot un quadre, no? Perquè dius que també no només és la fibromiàlgia, sinó també el síndrome de fatiga crònica, no? I la hipersensibilitat a químics.
Clar, perquè al final va tot unit. Uh-huh. Si hi ha dolor, si el dolor cansa el cervell, si tenim la fatiga mental, el cos se'n ressent, no, passem a tenir fatiga crònica. Si tenim respostes al·lèrgiques, el contacte d'olors amb perfums o productes domèstics se sobreactiva moltíssim. Clar, al final és tot un quadre. La forma que es valora és per punts. Aquí està, si una persona que té 14 punts endolorit...
És per caure en una depressió, no? Podria ser, les portes d'una depressió.
Se li pot arribar a detectar fins als 18 punts, que és el que es considera una persona malalta de fibromialgia. Però pot tenir menys punts afectats i està patint, evidentment. Però no té, com comentaves abans, no té declarada com a síndrome, com a tal, però ja l'està patint, en un altre nivell.
Clar, l'està patint, no sé què tinc, i clar, proves, no? Vinc, proves, s'han d'anar fent, van fent proves, a lo millor d'altres tipus,
segurament
buscant altres coses.
Sí, deuen d'anar derivant per especialistes, vaig a un traumatòleg, no? Després a un reumatòleg...
Exacte, es fa el protocol que en realitat es té que fer. Van al de capçalera, l'envien al traumatòleg, li fan analítiques sanguínies, si hi ha algun dolor local, doncs hi convé fer una ecografia o una ressonància, també es fa, es valora si hi ha algun problema neurològic, si és un fatiga mental, no hi ha problema neurològic. Si la persona no pot suportar el dolor com a tal, el seu cervell no té la capacitat de gestionar tot aquest dolor, evidentment sembla, entre cometes, que tingui una malaltia mental, però no la té, però al mateix temps necessita medicació, que ja existeixen. Clar, per això és tan difícil de poder-ho... I això no es repara en dos dies, evidentment.
M'imagino que per molt que prenguin antiinflamatoris o analgèsics, els hi pot curar per un curt espai de temps, però després la malaltia segueix en la seva evolució, no? És una miqueta tapar amb uns parxes, no? La malaltia.
Bueno, d'alguna manera és així, però esclar, també està l'altra part de que si la persona té que estar patint i hi ha algun antiinflamatori que li alivi el dolor, doncs benvingut sigui. Però això és el dolor d'avui, perquè a l'endemà tornen a tenir dolor. O fins i tot la incapacitat de moure's, de voler fer una tarea normal, quotidiana, i no poden.
I tenen algun tipus d'esport? Poden fer algun tipus d'esport?
Els més recomanats són els que no hi ha impacte, perquè el múscul té que treballar.
Res de bicicleta...
Bicicleta estàtica, a l'aigua gym, la natació, si poden resistir-ho, una natació suau, també. Caminar, evidentment.
Molt bé. Jo, com a farmacèutic, sempre tiro cap a la meva banda, però abans parlàvem dels tractaments que poden haver, no? I ens has parlat de que primer s'ha de fer com una desintoxicació celular, no? Això traduït en un producte... Explica'ns una miqueta en què es basa aquest tractament de desintoxicació.
Val, recordem que la meva inquietud va començar el 2009, que és tota aquesta problemàtica tan complexa, i recentment, aquest mes passat, dels tres productes que poden ajudar, el mes passat va sortir el primer producte al mercat, que és el que ajuda a desintoxicar i a recuperar una mica la força, o sigui, l'energia, i rebaixar una mica la fatiga, perquè si ja rebaixem dolor, millorem la fatiga.
I què conté aquest medicament?
Val, porta uns antioxidants, perquè les cèl·lules estan intoxicades, i porten un grapat d'antioxidants que ajuden a que la cèl·lula, es diuen radicals lliures, aquests tòxics, doncs es pugui començar a reactivar i a fer el seu funcionament normal.
Entenc que tots aquests medicaments o aquestes substàncies són d'origen natural, doctor Sardinyà.
Sí, tot és d'origen natural.
Molt bé.
Amb la idea de que s'acoplin al cos perquè el cos pugui reaccionar millor, que no trobi un químic que faci que no avanci.
Clar, perquè si parlàvem que normalment aquests quadres porten associat un quadre d'hipersensibilitat química, saps? Si li donem una medicació química, aleshores és possible que l'organisme encara reaccioni pitjor, no?
Correcte.
Per això és sempre millor optar per una opció natural.
Molt bé, Jordi, jo sempre deia que la fibromialgia era una malaltia desconeguda. Ara, després de sentir el doctor Sardinyà, dic que és una malaltia, però ja no és desconeguda. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Molt bé, molt amable.
Jordi, ens veiem divendres.
Moltes gràcies, doctor Sardinya.
Molt bé, gràcies.
Fins aquí Farmàcia Amiga. Els agraïm la seva companyia i us esperem divendres vinent. Siguin feliços i bon cap de setmana. Adéu.